Aquestes cites setmanals dels dimecres amb Vinzeum comencen sempre amb ritme, amb música. Avui ens acompanyen aquí a l'estudi de Ràdio Vilafranca el Jordi Ribas, de Vinzeum, i el Jordi Romeu, de la Llibreria La Cultural. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia.
I el Jordi Ribas ens ha dut música, aquesta música tan rítmica, tan fresca, que a més acaba de sortir
acaba
del forn.
Acaba de sortir del forn. És un tema nou de l'últim disc del Rodrigo Cuevas, aquest artistàs d'Astúries, que significa per moltes coses, però una és que reivindica el patrimoni del nord, de la península, doncs amb aires frescos, i avui, jo crec que és, perquè és el Dia de l'Orgull, ha presentat aquesta cançó que sembla que sigui la cançó de l'estiu, una cançó doncs, que reivindica que aquest és l'estiu de la seva vida, o que ell va ser l'estiu de la seva vida, i doncs que hi surt una mica d'aiguardent i una mica de sidra, que és, és el tema, no?, que sempre ens porta a obrir la secció de Vinzeum a Ràdio Vilafranca. M'ha semblat que ja estava molt bé. Per tant, una cançó que acaba de sortir del forn, que convida a imaginar l'estiu, amb un tema que avui obrim també molt estiuenc, no?, que ens marcarà tot el juliol, i molt literari, doncs m'ha semblat que era la millor cançó. Per tant, benvingut, Rodrigo Cuevas. Hem de dir que el Rodrigo va venir a Vilafranca a l'Auditori, i ser del cert que va fer aixecar tothom. A Vilafranca això no és fàcil, perquè el nostre públic, amb tot el,
som dos de pelar,
amb tot el respecte, és un públic molt sèrio, molt
encarcarat.
Molt encarcarat. I això potser té moltes excepcions, i ho dic amb tot el respecte.
Sí, sí, amb
però,
carinyo.
Amb tot el carinyo, però sé que va acabar tothom ballant, i per tant això és un mèrit. I era un final d'any, em sembla que tenia vinculació amb el Festival EVA, però aquell any de Covid, que no va poder venir quan tocava, però per tant va venir el Rodrigo Cuevas a l'Auditori Municipal, i tant de bo torni, perquè ara torna a fer una gira, i per tant és un tipus que s'ho val.
Una cançó ben estiuenca per presentar les tertúlies d'estiu als Cellers, que, com deia el Jordi, tornen aquests dimecres al vespre de juliol, organitzades per Vinzeum, la Llibreria La Cultural i Ràdio Televisió Vilafranca. I, a més, estan d'aniversari les tertúlies.
Aquest any fem 10 anys, no? I és especial, perquè crec que quan van començar ja va ser un èxit, o sigui, van començar amb molta força, jo no hi era, però ja m'havien explicat que això anava molt bé, i van començar a la terrassa de Vinzeum, i aquests 4 dimecres que ho omplien de llibres i vi a la terrassa es van anar allargant fins que la Covid ens va convidar a sortir, perquè necessitàvem distància, i fa 3 anys que anem als Cellers d'Amics d'Honor del Vinzeum, i per tant les tertúlies van prendre una nova vida als Cellers, i aquest any ho celebrem així, no? Tornem als Cellers 3 dimecres, i l'últim dijous, perquè no serà un dimecres, perquè el convidat ens ha demanat que fos dijous, serà a la Terrassa, i aquest dijous serà el dia de celebració dels 10 anys. Per tant, farem aquesta festa, no, de 10 anys d'una activitat que ens fa molt contents. Per tant, aquest és un bon programa, que a més hem de dir que ahir es van obrir les entrades i quasi estan acabant-se, perquè...
No ho diguis, públic, això, de debò.
Hi ha un públic molt fidel d'aquesta activitat que li agrada molt i que se l'ha fet seva, i per tant, doncs, les omple molt ràpidament.
Però si just ahir presentàveu oficialment el programa d'aquestes tertúlies, no?
Vam esperar a presentar, sí, per obrir.
A fer-ho públic, però sí. És que això és com les curses d'atletisme i els sprints, més aviat el tret de sortida i nyau, la gent ja fent cua a buscar les entrades, no?
Per tant, pràcticament no saben ni l'escriptor o escriptora que vindrà. Ràpidament ho consulten.
Ho consulten. La gent de Vinçà on feia uns dies que corria, potser... Però no, jo crec que és més per l'activitat i per la descoberta. Això de poder sentir un escriptor amb un periodista en un lloc, no? Singular, com un celler, sí. Doncs convida.
Bueno, és una fórmula que, tu has dit, Jordi, és una fórmula que ha funcionat des del primer dia i després de la Covid, després del confinament, de traslladar-ho de la Terrassa de Vinçà als cellers, doncs li va donar un plus encara més, no? De fer-lo més atractiu encara, perquè pots arribar allà amb un cert marge de temps, pots passejar per un entorn, el pots veure els teus cellers de referència o pots conèixer, descobrir-ne un de nou, en fi, i després entrar pròpiament amb el que és la tertúlia, que és una fórmula molt senzilla, però pel sol fet de que és senzilla, funciona a la mar de bé, no? Que és una conversa entre un periodista o una periodista de la casa i un escriptor o escriptora, no?
Que té un llibre més o menys recent, sí, no? Que té, sí, un llibre que no és ficció, generalment, no?
Generalment.
Sí, quins són els criteris, Jordi?
Bàsicament que no siguin, que siguin de no ficció, però això també ens ho saltem. L'any passat ens ho vam saltar amb l'Empar Moliner. Normalment no venen novel·listes, però bueno, l'any passat va venir. Doncs ja està, cap problema. El que importa és que siguin autors que portin un llibre sota el braç, que sigui interessant i que, com a personatges, que també ho siguin interessants, no? Que tinguin un discurs. A l'hora de triar, doncs, ens fixem en novetats més o menys contrastades, en persones, doncs, que tinguin coses a dir, i a partir d'aquí iniciem la cerca i captura, per entendre'ns, per si...
Que no deu ser fàcil.
No, perquè cadascú té el seu calendari.
Sí, i a més és estiu.
I l'estiu encara és més complicat, no? El mateix Grasset, doncs, ha fet un esforç, el Xavier Grasset, que ens va dir... Ell començava les vacances, però ha ajornat un dia per una mica a l'espera de les conseqüències electorals del diumenge, dia 23, que no el portin a fer més programes del conte, no? A tancar la paradeta del mes 324, per això ens ha dat un dia de gràcia, no? I, bueno, fantàstic que ens ho hagi dit i s'hagi posat tan...
Per això l'última no cau en dimecres, sinó
exacte,
en dijous.
Exacte. Que, molt bona voluntat per part seva de fer aquesta proposta, no?
Doncs va, anem a presentar aquests escriptors. Heu dit el darrer nom, el que tanca el cicle d'aquest 2023, Xavier Grasset. Qui obre la setmana vinent?
Doncs una cara molt coneguda, televisivament molt coneguda, que és la Montserrat Bessas, que a la dècada dels 90 va ser durant molts anys corresponsal de TV3 a París, i que després ha continuat vinculada a TV3 en la, diguéssim, com a documentalista, fent documentals d'investigació, no documentals d'aquests, diguéssim, de telenotícies, no, documentals d'investigació, per tant, que s'havien de treballar a fons, i ara que deu estar més o menys alliberada de funcions, doncs ha fet aquest llibre Totes les cares de França, que és una mena de radiografia de la situació de França ara mateix, a partir del primer mandat bueno, dels dos mandats del president Emmanuel Macron, un que tot just el va començar fa un any, i a partir també d'aquest personatge, el que fa la Montserrat Bessas és analitzar els reptes podem dir reptes on podem tenir problemes que té plantejades la societat francesa actualment, no? I ho fa d'una manera molt, molt documentada, perquè ella ha continuat mantenint un vincle amb França, i d'una manera molt, molt amena, també, no? Llavors va passant revista a diferents situacions, no? El món de la política, amb la crisi dels partits tradicionals, la mateixa classe política formada, doncs, a les elites, el problema de la contaminació atmosfèrica i la transició energètica, el que passa en el camp francès, que la vida rural francesa és molt, 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 molt extensa i molt intensa i s'està despoblant. És a dir, són temes que també es poden traslladar cap aquí. El problema també de les perifèries de les ciutats, que amb tot l'amuntegament de francesos, però francesos de pell fosca, que estan clamant un lloc sota el sol i que el sistema social i econòmic no els hi està donant. Llavors,
és un polvorí
que, a més, facilita l'auge d'aquest discurs d'extrema dreta, etc. Bé, tots aquests temes, doncs, els serveix molt bé la Montserrat Bessas amb aquest llibre, Totes les cares de França, no? I llavors, ella i el Josep Maria Soler, d'aquesta casa, parlaran, doncs, això serà el dia 5 de juliol, a partir de les 8 del vespre, a Can Lleó de Vilanoveta, que és una masia situada en el terme de Sant Martí i Sarroca.
Entre Sant Martí i Pax. Sí. És un lloc estupendo que és relativament nou, que recupera la tradició del vi que s'hi feia, no? D'un gran casal que és amic de Vincent de fa molt poc i que, per tant, s'estrenava, doncs, no? També amb activitats, perquè fa un any que tenen una producció de vi, no? De que han tornat a recuperar, doncs, les vinyes que tenia la finca i que tenen voluntat de, no? De fer vi en un lloc on havia sigut, doncs, també molt potent.
És una masia del segle XIV.
Sí.
Els orígens.
Segur que molta gent l'ha vist passant, perquè sí. És un lloc que, no? es fa mirar.
Sí.
I el lloc és molt imponent. O sigui, que és un bon lloc per començar també les tertúlies d'enguany.
A la segona cita m'hi trobareu a mi parlant amb la Marina Porres, crítica literària, llibretera, professora universitària, que té una capacitat de comunicació increïble, que et fa trempar parlant de llibres, de sèries, de televisió. Té una secció a Catalunya Ràdio els caps de setmana i jo en soc molt fan, o sigui que estic molt contenta. Primer he llegit el llibre, encara no l'he llegit, Al mig de la vida jo, una biografia de Mercè Rodoreda, i de descobrir-la aquí al Penedès per tots vosaltres. Què ens en pots dir del llibre, Jordi? Perquè jo no l'he agafat encara.
Del llibre dic que aquesta Marina Porres, que és molt jove, tot just té 32 anys, és doctora en literatura i va fer una tesi sobre el poeta Gabriel Ferrater, una tesi acadèmica. Però aquest llibre, sobre la Mercè Rodoreda, aquest llibre no és gens d'acadèmic. És una introducció al personatge, una biografia d'una escriptora, d'una gran escriptora catalana del segle XX, potser la millor de totes, tant en gènere masculí com en gènere femení, i el que proposa és una mena d'introducció, perquè, vull dir, no és una biografia acadèmica, no és una biografia que vagi molt enllà, sinó és un retrat, un pinzell, una pinzellada ben feta, però una pinzellada, a partir de les seves pròpies paraules, també. A partir de fragments extrets d'entrevistes que li van fer en el seu moment, quan es va iniciar en el món de la literatura i el periodisme als anys 30, o de la correspondència que va anar mantenint a l'exili, doncs, amb diferents personatges, no? Llavors, a partir d'aquí, aquesta donar la veu a Mercè Rodoreda, aquest és l'objectiu. Llavors, a partir d'aquí, és quan el lector es va posant dintre del personatge, que, a més, té una vida prou viva, prou intensa, no? De coses que li van passar des d'un matrimoni quan era joveníssima, a un trencament també quan era molt jove, aquest intent d'obrir-se pas en el que seria el món literari català, la guerra civil, l'exili, etc, etc.
Fa moltes ganes, també, eh? Això serà el Pere Ventura, no? Un dels cellers principal, que és el celler de Cava Sant Sadurní d'Anoia. A Pere Ventura havíem anat a Can Bas, però no repetim mai, o intentem no repetir mai, i per tant anem a Pere Ventura a Sant Sadurní.
El dimecres dia 12 de juliol.
I la setmana següent, 19 de juliol, el Sergi Anson conversarà amb la Vanessa Freixa.
Sí, aquí també, amb un llibre que es diu Ruralisme, que, clar, jo quan vaig presentar-ho, vaig dir, l'any 2016, que la Vanessa Freixa, que és il·lustradora de formació, nascuda al Pallars, però que formada professionalment fora, doncs el 2016 va decidir tornar a casa seva, tornar a les arrels, instal·lar-se en una borda a 1.400 metres d'alçada, una borda que queda aïllada un parell de mesos a l'any per la neu, i fer, doncs, desenvolupar allà tota una filosofia, no?, que és aquest ruralisme. Però el llibre, i això cal subratllar-ho, no és explicar una aventura neorural, sinó que és una reflexió molt, molt, molt profunda sobre el món rural i la relació del món rural amb la ciutat, però també el món rural com a... o l'agricultura i la ramaderia com a sistema de... com a modus vivendi, no? La Vanessa Freixa està absolutament en contra del que seria aquest complex agroindustrial d'agricultura intensiva que es dedica, doncs, segons com el monocultiu, que intenta treure els rendiments màxims, encara que sigui a base de extreure tots els nutrients de la terra, no?, i d'utilitzar, llavors necessites utilitzar, doncs, tota una sèrie d'adobs químics per regenerar altra vegada el terreny, o bé aquest tipus de ramaderia que es fa de forma fragmentària, no? Uns crien el porquet, els altres l'engreixen i els altres el porten a l'escorxador, no? Aquestes fases que... doncs ella aposta per un sistema molt més simple, que és de el que en diuen, el que en reivindica ella, que és la sobirania alimentària, que és simplement que cadascú, en el seu tros, cultiva allò que li interessa cultivar i no en funció de...
el que el mercat demana.
Del que el mercat demana.
O el que es paga millor.
Clar, llavors aquest ruralisme també l'aplica tant al món rural com a les ciutats. És a dir, en un context de canvi climàtic, perquè és el que estem vivint, una transició cap a un altre model de clima, ell el que proposa és que no només el món rural s'ha de fer valdre, sinó que les ciutats haurien de fer una mica també de reculada i ruralitzar-se, no? Aquest és a dir, entronca amb una filosofia del ruralisme que és molt, està molt en boga, per exemple, a França, que ja ho hem dit abans, que a França té un món rural extens i ric i dens que s'està, d'alguna manera també s'està trencant en segons quins llocs, i és el que la Vanessa Freixa ens proposa que hi rumiem, no? Si mirem, contrastem amb el sistema, diguéssim, agrari penedesenc, aquí entrem...
Segurament hi haurà debat.
Entrem ja en una discussió, perquè vull dir, el Penedès, la base és el monocultiu vitivinícola, amb unes expectatives precisament de mercat.
I ella reivindica molt també el decreixement, o sigui, no? Intentar que no expandir-nos per expandir-nos, no? O produir per més, i per tant xoca, no?, una mica amb el nostre sector a vegades... vitivinícola.
Per això també serà molt, molt atractiu, no?
Fa moltes ganes aquesta conversa.
Una conversa que es produirà a les Caves Oriol Rossell.
Sí, a la frontera, no? De l'Alt Penedès amb el Baix Penedès, i un amic d'honor de Vinceu històric i que no hi havíem anat encara i que té un espai molt bonic i que ens va semblar també que, no?, en aquesta masia recuperada i també tenia sentit, i per tant li vam proposar al Toni i de seguida va dir que sí. I per tant seria la tercera, no?, fora de Vinceu. I arribem
Tancant el cicle, com ens avançàveu, el Xavier Graset, un dijous, no un dimecres, el dijous 27 de juliol, i en aquest cas no en un celler, sinó tornant a casa, a la terrassa de Vinzeum.
Sí, amb la Judit Benages com a contertúlia del Xavier Graset, que ens presentarà el seu llibre La pausa dels dies, que és un recull d'articles publicats en els últims 10 o 11 anys i que passa a revista a això que en podríem dir els petits plaers, no? Des de la lectura a la cuina o al beure, no? El bon beure, el bon ús del alcohol, no? Com a gaudi, no com un mal, no? Aquesta reivindicació que és així, no? Vull dir, les coses han de ser un plaer, no una tortura. Llegir ha de ser un plaer, beure ha de ser un plaer, però no l'hem de portar a cap extrem, ni molt menys. I ell, que és un personatge molt polifacètic, perquè en el seu vessant seriós de periodista pot també contrastar el seu passat com a actor relacionat al Trono Villegas o...
Recordeu el Manolo de Catalunya Ràdio,
exemple,
amb el Basses,
ara,
em sembla,
ara,
no?
Anava a dir, no?
Quan, ara pels 40 anys s'ha recordat.
Quan entrava, per exemple, amb les col·laboracions, quan estava a Madrid com a corresponsal, feia aquest programa, aquest personatge de broma, no? Un madrileny que les deia així pel broc gros, no? I altres coses que ha fet, també, ha intervingut en l'àmbit del cinema. Vull dir que és un personatge que té aquesta cara seriosa i aquesta cara còmica, no? Mm. Llavors, pot anar molt bé com a contertuli i després també pot anar molt bé com a presentador d'un tast, que és com s'acabarà aquest any el cicle de tertúlies.
Acabarem aquest tast amb els quatre cellers que participen. Aquí n'afegim un, que és 1+1, que és el celler de la quinzena d'aquella setmana. I, per tant, el Xavier i la Núria
Sòria, sí.
Núria Sòria de Xerigots, que Xerigots és l'altre amic de Vinzeum i amic d'aquest cicle que sempre hi porta els formatges.
Des del primer dia.
Sí. Doncs faran un tast així informal, a peu dret, quan acabi la tertúlia a la terrassa, i per tant es podran tastar quatre referències d'aquests quatre cellers que participen, amb els quatre formatges corresponents, i tant el Xavier com la Núria faran aquesta mena d'explicació del maridatge, i segur que promet divertit. I com a fi de cicle està molt bé, en aquest sentit, celebrar aquests 10 anys al mateix lloc on va començar. I aquí hi ha potser una mica més d'entrades, però també és cert que la terrassa és petita i no podem tupir-la molt, però serà una conversa molt interessant. Hem de dir que el Xavier Graset és un gran defensor dels llibres, no? Sobretot ara, no? En el seu programa, que cada dia té un autor, una autora, cada dia té, no?
I ara està en falla, que va tenir el momentàs Juana Dolores.
Totalment. Per tant...
Bueno, no sé si momentàs per ell, perquè em sembla que ho va passar bastant...
Les va passar magres, pobre.
Va fer el que va poder.
Sí, sí.
Noia anava...
Ho va defensar molt bé, eh?
Sí, va fer...
Però és veritat que sí que té una passió per la cultura, no? I que la demostra...
I ara mateix potser és l'espai fix de TV3 que es dedica als llibres.
Sí, sí, sí.
Perquè és que
no hi ha programa,
no, qualque cosa és d'agrair molt, perquè ho fa ell una mica per iniciativa pròpia.
Si podeu, reserveu entrades vinzeum.cat per qualsevol d'aquest dimecres o per la traca final del dijous 27 de juliol. I si no, doncs l'endemà, sempre els dijous a les 10 de la nit, podreu escoltar la tertúlia, la conversa per Ràdio Vilafranca. Jordi, gràcies.
A vosaltres.
I bon estiu.
Gràcies.
Bon estiu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Dos quarts de 12, és moment d'acostar-nos per darrera vegada en aquest matí de dimecres a l'actualitat dins del Penedès en xarxa. Des de la redacció d'aquesta casa, en Ràdio Vilafranca, us parla Sergi Anson. Comencem recordant que diumenge En Marxa sol·licita una subvenció per desenvolupar la comunitat energètica local. De fet, aspiren a establir una comunitat energètica autogestionada a Sant Jaume dels Domenys. Seria la primera del Baix Penedès. El passat 19 de juny, l'associació Domenys Dempeus va presentar en nom de Domenys En Marxa la sol·licitud per rebre aquest ajut de SolarCop, un programa de suport a cooperatives i associacions d'autoorganització ciutadana que promouen el desenvolupament de models de gestió de comunitats energètiques. La iniciativa, impulsada per veïns i veïnes de Sant Jaume dels Domenys, amb l'ajut de l'Ajuntament i l'impuls de l'Associació Domenys Dempeus, aspira a establir una comunitat energètica autogestionada a Sant Jaume dels Domenys, com dèiem, seria la primera del Baix Penedès, amb l'objectiu de fomentar la participació ciutadana i la transició cap a un model energètic sostenible. També us expliquem que els administradors i les administradores de la Festa Major de Vilafranca han presentat al Fòrum Verge Balaguer l'espai Nostra Senyora, que acollirà més d'una quinzena d'actuacions en el marc de la Festa Major d'aquest 2023. Ubicat a l'inici de la Rambla de Nostra Senyora, on aquesta intercedeix amb l'avinguda de Barcelona i el carrer de Santa Clara, aquest espai vol ser un nou punt de trobada social i una oportunitat per gaudir de propostes culturals diverses durant els dies centrals de la festa. D'alguna manera, els administradors explicaven també que han volgut fugir de programar concerts a la zona esportiva. Entre el 28 d'agost i el 2 de setembre, doncs, la Rambla Nostra Senyora quedarà tallada al trànsit cada tarda i fins ben entrada la matinada. S'hi oferirà així un ampli espai per acollir espectacles i evitar els problemes de seguretat que s'havien produït a la zona esportiva. A la Rambla de Nostra Senyora hi haurà espectacles de música, teatre i dansa. Bona part d'aquestes actuacions aniran a càrrec de grups de joves de Vilafranca i de la comarca que conviuran també en noms més consolidats dins del panorama actual. També recordem que l'Aguait serà a Sant Quintí de Mediona fins al 16 de juliol. Aquest element d'arquitectura efímera, creat pels alumnes de l'Escola de Disseny Elisava per conscienciar sobre la importància de l'aigua, serà doncs a Sant Quintí de Mediona fins a mitjans de juliol. El projecte, que porta per títol La cultura de l'aigua, està liderat pel Centre d'Estudis del Paisatge Vitivinícola i el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, amb la col·laboració dels ajuntaments dels 6 municipis que formen part del Camí del Riu i la Fundació Pinae. Durant 3 setmanes s'organitzen activitats culturals i de conscienciació al voltant d'aquest element, que estarà ubicat a l'espai del costat del pont del Molí de Cal Oliver. Les activitats estan obertes a tota la ciutadania i la programació es pot consultar a www.sebvi.cat. A més, les entitats o persones individuals interessades també en organitzar activitats addicionals ho poden fer contactant amb el SEBVI. I acabem recordant que, seguint la profitosa dinàmica de treball conjunt que han posat en pràctica en més d'una ocasió, les 3 entitats de gent gran del municipi d'Olèrdola organitzaven de manera compartida la celebració aquest diumenge al vespre de la Revetlla de Sant Joan i de Sant Pere. Després de fer-se l'any passat a Moja, aquest any tocava el torn a Sant Pere Molanta, en un acte molt animat que reunia un centenar de persones al local de la societat. Un cop fet un generós per anar a sopar, es va poder gaudir de música en directe amb el conjunt Cafè Trio. Durant el torn de parlaments, l'alcaldessa d'Olèrdola, Fina Mascaró, va agrair l'assistència de les persones presents en aquest acte i la feina que havia fet l'anterior govern per dinamitzar també la gent gran d'Olèrdola. Aprofitant que a la sala hi era l'anterior alcalde, Lucas Ramírez, i les 2 anteriors regidores de gent gran, Arantxa Torres i Anna Boada, Mascaró va demanar un fort aplaudiment de reconeixement a aquesta tasca feta per l'anterior govern municipal d'Olèrdola.
Ara passen 5 minuts de 11:45. Comencem l'agenda al detall, avui de manera molt aromàtica. I és que a Moja aquest dissabte s'ha programat un taller de tast de cafès exhaustiu que conduirà l'Enric Garcia de Quality Blends. Marxem fins a Canal 20 perquè ens ho expliqui el Raimon de Cara.
Avui us convidem
a cafè, a assaborir el cafè, perquè de la mà d'un tast que s'ha convocat aquest dissabte, les persones que hi puguin participar en aquesta activitat dissabte al Centre Cívic La Xarxa de Moja a partir de les 9 del matí en un acte que organitza l'Ateneu Mogent podran fer tot un exhaustiu complet tast de cafè i ho faran de la mà de tot un expert, l'Enric Garcia, que és el responsable, el propietari de Quality Blends. I parlem amb ell. Enric, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com anem?
No és força habitual un tast d'aquest tipus, no? Almenys no s'acostuma a fer per la comarca.
Per nosaltres és normal. Molta gent que ens ve a buscar el cafè allà al magatzem o que ja ens coneixen o ens venen sovint a fer... Ens demanen això, tastos de cafè, per aprendre una miqueta a diferenciar els tipus de cafè que hi ha.
Potser aquí la diferència és que la convocatòria prové directament d'una entitat associativa d'Olèrdola que fa aquesta activitat oberta a tothom. Què és el que prepares? Què és el que oferiràs als assistents?
Bueno, una miqueta és la introducció al món del cafè, perquè, clar, nosaltres parlem que estem a una zona de vi, aquí al Penedès, i coneixem molt bé el procés. En canvi, del procés del cafè el desconeixem. Llavors, és pràcticament el mateix. Quan veus el procés del cafè, molta gent que estem aquí dius, ostres, però si és molt semblant al que es fa amb el vi, no? I són fruits bastant paral·lels, i sobretot el que s'ha fet amb el món del cafè és copiar els tipus de fermentacions que es fan amb el món del vi. I això, doncs, bueno, se'ls ha d'explicar a la gent perquè coneguin aquesta nova tendència que hi ha amb el món del cafè.
Fetes aquestes també explicacions, les fareu, evidentment, de manera pràctica en aquest taller,
amb
la possibilitat de tastar molt diferents varietats.
Sí, sí, nosaltres, perdona, que abans m'ho preguntaves bé i m'he quedat a mitges, l'objectiu del curs és aquesta introducció al món del cafè. Després passem una miqueta per aprendre a diferenciar les dues grans varietats que hi ha en el món del cafè, l'aràbica i la robusta, que la gent vegi que el robusta és un cafè que és el que majoritàriament es pren a les cafeteries, doncs que vegi la diferència entre un cafè i l'altre, sense sucre, evidentment, sempre, i després entrar en els sabors bàsics, és a dir, aprendre a distingir quan un cafè és àcid, quan és dolç, quan és amarg, etcètera, no? Llavors, tot això es fa amb casos pràctics, amb diferents tipus de cafè, amb el que és un cafè comercial, un cafè especialitat, etcètera. Llavors, jo, una de les coses que m'agrada fer molt sempre és fer-ho amb fruita, perquè la fruita, si algú té, és sucres, té acidesa, i llavors ho fem d'una manera pràctica, de manera que la gent, ostres, diu, no em pensava que una poma podia tindre aquest component amarg. I llavors, doncs, depenent del tipus de poma, o no em pensava que una acidesa fos dolça o una acidesa fos astringent. I tot això és el que ensenyem nosaltres aquí a diferenciar.
Ho has deixat clar, així de passada, però ho has subratllat, sense sucre, sempre has dit.
Sempre, sempre, sempre sense sucre. El cafè, quan hi posem sucre, és perquè té un excés d'amargor que ve provocada per un mal procés o per la mateixa cafeïna que té. Pensem que el cafè, el percentatge de cafeïna que conté una varietat determinada de cafè, en aquest cas parlem sempre de la robusta, que és la que no volem nosaltres, doncs aquest component augmenta moltíssim. És com si et posessis una aspirina de les d'abans a sobre la llengua i dius, ostres, aquesta et provoca com una astringència, un amargor exagerat. Doncs el cafè té això, per això hi posem sucre. La percepció del sucre comparativament amb la de l'amarg és, t'ho dic així de memòria, una part per 20.000 detectes els amargs i una part per 200.000, al revés, els amargs, una part per 200.000 i els sucres una part per 20.000, de manera que coneixem molt, molt abans el sucre que no pas els amargs. Llavors, clar, amb un cafè que té un contingut molt alt d'amargor i poses ni que sigui una mica de sucre, el paladar en sigui diu, ostres, m'agrada, no? I el que estàs fent és amagar aquell amargor gràcies al sucre. Per tant, un cafè de qualitat no ha de portar sucre.
I sembla, no sé, aquesta és la percepció des de fora, que el cafè viu un bon moment, que hi ha més possibilitats de consumir-lo, que ha arribat a tots els racons, més varietats, com a mínim més coneixement. Aquesta és una percepció real? Com ho veus?
Sí, és així. des de l'any, pràcticament des del 96 al 2000, quan es va començar a parlar dels cafès així especials, a fer un tractament diferent a les finques, hi ha hagut un boom, sobretot en quant a la preparació. No és allò de dir, fer un cafè no és el ritual que coneixem d'anar a un bar i posar una càpsula dintre una màquina de cafè. Vull dir, penseu que tot té la seva recepta, tot té la seva fórmula. Les cafeteries aquestes que hi ha ara, que tothom tenim aquesta imatge del món hipster aquest, la gent aquesta que van amb els tatuatges i vas allà i et pesen el cafè i això, aquests realment són gent que estan un pas per davant de les cafeteries convencionals i controlen molt bé tots els paràmetres dels seus cafès per fer la recepta exacta perquè tu tinguis el millor sabor d'aquell cafè en concret. Clar, si dius càpsula, la càpsula ho fa molt bé, perquè ells diuen aquí sempre hi ha 5 grams, la mateixa temperatura de l'aigua i la mateixa pressió. Per tant, aquell cafè sempre surt igual. Nosaltres el que fem és, en funció del tipus de cafè, de l'origen, de l'alçada, de la varietat, del procés, del tipus de fermentació que s'hi fa, tot això fa que aquell cafè en concret necessiti una recepta concreta. No és el mateix un tipus d'arròs que hi poses una quantitat d'aigua que un altre que absorbeix més aigua. Pues el cafè també té aquesta dificultat a l'hora de preparar-lo. Llavors, aquest món tan especial que hi ha, nosaltres en diem cafè especialitat, o el món barista, la paraula barista, que és el nou treball dintre del món de l'hostaleria, doncs ha fet que hi hagi un boom realment a nivell mundial. Aquí a Espanya es viu poc perquè les empreses grans encara controlen i dominen molt el mercat, però si sortiu una miqueta fora, parlo de sobretot els països anglosaxons, Austràlia, Anglaterra, els països nòrdics, Suècia, Noruega, Finlàndia, ja ha començat molt fort Alemanya, Anglaterra, és normal veure una botiga de roba on estan fent un cafè excel·lent, doncs tot això aquí encara no ha vingut. Però penseu que això cada dia va més, a més, a més, i cada dia la gent s'especialitza més, es busquen màquines molt concretes, etc etc. Vull dir, sí que és cert que hi ha hagut un boom a partir d'aquests anys que t'he dit, i sobretot a partir de les xarxes i les xarxes socials i del món d'internet que ha fet que tot això es conegui.
I a Quality Blends, a Sant Pere Molant, es fa tot un procés d'elaboració d'aquesta barreja de qualitat que ressegueix de manera gairebé artesanal el propi Enric García en tot el procés d'elaboració, perquè tu t'encarregues d'anar a seleccionar el lloc d'origen al cafè, no, Enric?
Sí, sí, ni més ni menys. Nosaltres fa uns anys que vam muntar el torrador, jo vinc del món de la gran empresa, un bon dia vaig dir, això no és el que m'agrada, ja coneixia el que era els cafès comercials i d'allò, i vaig decidir muntar el nostre propi torrador. I llavors, ens va fer gràcia perquè dius, on t'ho fem, no? I començar dintre un poble com Sant Pere Molanta, que pràcticament, els que ho coneixem, pues el món del comerç allà és molt, molt, molt reduït. I muntar un torrador així pues va ser tota una aposta. Jo vaig fer la comparativa amb el Vidagratge, aquí al Penedès tothom parles de Vidagratge i tothom el coneix, pues vaig dir, per què no fem el cafè de Gratge? I llavors, en un local de 100 metres, vam posar la torradora i vam escollir els millors cafès que podem, i així vam començar, i fins avui. Llavors, clar, no hem fet publicitat, hem anat fent molt a poc, el boca a boca, i l'alta restauració ens ve a buscar i ens quedem sorpresos de com accepten aquest tipus de cafès i perquè, sobretot perquè troben la gran diferència. Sí, sí. S'ha convertit, deixa-m'ho dir-t'ho, en una passió, vull dir. Diners ja t'asseguro que no en fem, però ens ho passem molt bé i és una cosa que al final la gent que ve intentes contagiar-los una miqueta de la manera de sentir aquest món tan gran com és el cafè.
I aquesta passió que podràs traslladar, insistim, aquest dissabte a partir de les 9 al Centre Cívic La Xarxa. Quants cafès que assisteixi prendrà i de quines varietats?
Bueno, nosaltres fem un càlcul. A veure, clar, és que el primer és que sàpiguen que es farà molt cafè de tipus filtre, que es diu, aquell famós americà que és molt aigualit. A nosaltres és el cafè que ens agrada. El cafè express és una cultura molt mediterrània, és el que va sortir a Itàlia, i aquest cafè és molt concentrat, és més intens, és més fort, i d'aquest doncs, en provarem poc. El que farem més seran els cafès filtrats, que doncs, podrem provar uns 10-12 cafès. Clar, una cosa és fer un tast, l'altra cosa és beure't el cafè. Llavors el tast minimitza molt la quantitat de cafeïna, això. Es fa al matí sobretot per això, perquè per minimitzar al màxim això, perquè l'hora de prendre el cafè, doncs sempre recomana que sigui pel matí després d'haver menjat. Tenim uns límits de tolerància de cafeïna que això permet doncs, que durant el de matí doncs, el cos, conforme vas fent el dia a dia, els puguis anar eliminant. Però bueno, calculem uns 10 tipus de cafè, perquè com que el curs és concentrat, hi ha bastanta matèria i el fem amb 3. Bueno, el curs, més que curs, és un aprenentatge, que dic jo, perquè un curs és una altra cosa, no? Però sí que aquestes 3-4 hores que calculo que estarem, intentarem donar el màxim d'informació possible i que sigui ben pràctic i passarem des de menjar fruita a tastar un cafè que porta aquelles fruites que havies menjat prèviament. No? Això ho fa molt divertit.
Don Enric García, moltes gràcies per atendre'ns. Enhorabona per la feina, per aquesta passió pel cafè. Des de Quality Blends insistim aquesta convocatòria dissabte. Inscripció prèvia, qui ho desitgi, a ateneumugent@gmail.com. Gràcies, Enric, i que vagi molt bé. Una abraçada.
Molt bé, gràcies a vosaltres per la difusió. Bon dia.
I aquesta segona entrevista d'Agenda al Detall ens servirà per descobrir les activitats del mes de juliol a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, de la mà de l'Eli Jiménez.
Com bé dius, a les portes ja d'aquest mes de juliol ens retrobem amb la directora de la Biblioteca Municipal Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní per descobrir què ens tenen preparat per combatre una mica la calor d'aquest mes de juliol. Glòria Bricoller, molt bon dia, com estem?
Bon dia, Eli Jiménez, molt bé.
Cada mes, quan acaba o quan comença el mes, aquells darrers dies o primers dies de mes, puntualment parlem amb tu per descobrir què passarà al llarg de les properes setmanes, en aquest cas, en aquests últims dies de juny, i per descobrir què és el que ens teniu preparats pel mes de juliol, com dèiem, per combatre aquesta calor.
Molt bé, comencem una activitat tradicional d'estiu de moltíssimes biblioteques de molts municipis del nostre país, que és la bibliopiscina. La bibliopiscina és aquest servei que oferim les biblioteques de lectura de llibres, diaris i revistes a les piscines municipals, a la gespa, a l'aire lliure, amb una bona ombreta, amb tranquil·litat o amb xivarri, depèn de com sigui. En el nostre cas tenim molta sort perquè el Servei d'Esports ens prepara una piscina descoberta municipal immillorable i tenim la caseta, la nostra caseta de fusta, que aquest any l'hem canviada de lloc. És la novetat de la Bibliopiscina 2023. Creiem que han millorat la ubicació, l'han posat en una zona amb una mica més d'ombra, amb un accés més fàcil, amb més bona visibilitat, o sigui que si us acosteu a la piscina municipal la podreu veure. La nostra previsió és que la bibliopiscina hi sigui durant tot el mes de juliol, de dilluns a divendres, de 10 a 1 i de 4 a 7, i si Déu vol, durant el mes d'agost, també a les tardes, en aquest cas, de dilluns a divendres, de 4 a 7 fins al 18 d'agost, la bibliopiscina aquí a Sant Sadurní. Què s'ofereix? Doncs s'ofereixen els diaris del dia, frescos, acabats de sortir, tant en català com en castellà, tant els generalistes com els temàtics, i després també doncs, el 3 de 8, la premsa comarcal. Oferim llibres, joc, contes, àlbums i llibres de tota mena per infants, també per joves, per adults i també les revistes del mes en curs, o sigui que és un fons de qualitat i actualitzat. Per què ho dic això? Doncs perquè, clar, hi ha una tendència general molt gran que quan arribem a la piscina, que clac, ja traiem el mòbil, ja traiem el mòbil, ens posem a llegir el mòbil, està molt bé, és molt lícit, tots ho fem, però doncs convidem aquestes persones que per una estona aixequin els ulls a la pantalla, mirin una mica el cel, mirin l'aigua i que aprofitin doncs, tot aquest fons que tenim actualitzadíssim i que oferim a les bibliopiscines. Només era això, era una petita reivindicació de la lectura.
I tant, que sí, estem mal acostumats a això d'agafar el mòbil en tot moment.
Sí.
Glòria, a banda d'aquesta bibliopiscina, que és tot un al·licient, més sempre pels mesos d'estiu, què ens teniu preparats més per aquest mes de juliol?
Mira, hi ha un parell de tallers. El primer taller que fem és un taller sobre aromateràpia i olis essencials. Aquest taller es pot fer el dimarts dia 4 a les 7 de la tarda o el dijous dia 6 de juliol a les 11 del matí. Aquests tallers estan organitzats per l'Anna Salom i la Malú Freidías i són tallers d'aromateràpia, farmàcia a la natural i el que ens diuen és que podem venir a descobrir els usos i propietats dels olis essencials per un benestar físic i emocional per tota la família. No cal inscripció prèvia. En aquest cas sí que és interessant doncs, poder reservar una plaça per si no hi ha lloc al telèfon de l'Anna Salom, per exemple, que és el 600 59 35 29, o el telèfon de la Malú, que és el 647 50, 35, 59, però de totes maneres, en principi, no és obligatòria la inscripció. Dimarts dia 4 a les 7 o dijous dia 6 a les 11, un taller d'olis essencials i d'aromateràpia. Després continuem a un altre taller per adults que fem, en aquest cas és un taller de dibuix. És una cosa nova. Vam començar l'any passat a fer un taller de scrapbooking que va anar molt bé. Molt bé. Ah, no, perdó. Un taller de lettering. Mm-hmm. Ara m'he liat d'anglesos. Vam fer un taller de lettering molt xulo pels voltants de Nadal, sí, per fer les felicitacions nadalenques i les targetes per les taules. Va tenir molt d'èxit i això ens ha animat a fer algun altre taller de manualitats per adults. A la biblioteca tenim un fons documental sobre manualitats, que és una passada, és molt gran. És tota una secció sencera que l'anomenem Fet a mà, i a partir d'aquí doncs, ens hem marcat l'objectiu de donar-lo a conèixer, de que la gent l'aprofiti i de fer tallers de tant en tant. Mm. En aquest cas ha sigut una proposta de la sadorninenca Carme Rimbau, que la coneixeu aquí a la ràdio perquè és una vostra col·laboradora, oi, Eli?
I tant que sí.
Doncs la Carme, que és una xica para todo, tot terreny total, ens ha proposat un taller de dibuix per a joves i adults. La temàtica són els doodles. Què són els doodles? Els doodles, a part de ser una aplicació de Google per muntar, sí, per muntar reunions i trobades, també és, en anglès vol dir gargot, en castellà seria el garabato, doncs són aquests dibuixos que fem, per exemple, mentre estem parlant per telèfon, que comencem a fer com uns patrons, uns dibuixets, unes línies, a vegades són geomètriques o a vegades són rodones, cercles que es van encerclant els uns als altres. I quan tu fas tots aquests dibuixos i vas repetint patrons, acabes aconseguint en uns fulls unes il·lustracions molt semblants als mandales. Llavors, la Carme Rimbau, durant la pandèmia, es va formar amb aquesta tècnica dels doodles i ella té ganes de compartir doncs, tots els coneixements que ha après. Sobretot és dibuixar, al final sí que hi ha una part de pintar, però el que farem en aquestes dues sessions de doodles serà aprendre a dibuixar aquesta tècnica. No? Quins dies? Són dos dimarts. El dimarts 11 i el dimarts 18 de juliol. Són dos dies. El primer dia doncs, és la introducció i començar a fer-ho, i el segon dia ja assimilar ben bé els continguts. I aquest taller de doodles, com us deia, és per joves nascuts a partir del 2009 i per adults. I és a les 18:30, dos quarts de set de la tarda, hora i mitja, fins les 8. Tot aquell qui s'hi vulgui apuntar ho ha de fer a través de la web sansadorni.cat, taller doodles. Doodles s'escriu amb dues O's, doodles. Mm-hmm. O sigui que tallers el dia 11 i el dia 18 de juliol. Aquests serien els dos tallers per adults. Anem de dos en dos, eh? O sigui, hem fet dos tallers per adults i joves i ara anem a explicar-vos els dos tallers que tenim per infants. Els tallers que tenim infantils a l'estiu en diem Bibliolabs, perquè en realitat són com laboratoris d'experimentació. Un ens l'ofereix Diputació de Barcelona i l'altre l'organitzem des de la biblioteca. Ja fa uns quants anys que fem aquests Bibliolabs d'estiu, tenen molt d'èxit, de seguida s'emplenen, és una passada, són molt xulos. En aquest cas són dos dimecres. El dimecres 5 de juliol hem organitzat un Bibliolab que es diu Bosc Imaginari i és un Bibliolab relacionat amb l'art. Es diu Experimentem la tècnica del gratage i coneixerem el llibre En el bosque, de l'Anna Maria Matute. En aquest taller ens el portarà una empresa molt xula que moltes vegades han pogut col·laborar amb ells, que són Catàrtic. I llavors és un taller inspirat en un llibre objecte que porta per títol En el bosque, de l'Anna Maria Matute, i ens proposen un taller per treballar sobre l'imaginari fantàstic del bosc, amb una tècnica pictòrica que s'anomena gratage. Es tracta d'una superfície ja pintada amb diferents capes on nosaltres anem rascant, anem grapant i gratem i fem aparèixer el dibuix que hi ha sota. Aquest Bibliolab està pensat per nens i nenes de 6 a 11 anys. Serà el dia 5 de juliol a les 6 de la tarda i s'han d'inscriure a la web sansadorni.cat/activitatsinfantils. Aquest seria el del dia 5 de juliol. Mm-hmm. El següent Bibliolab és l'altre dimecres, el dimecres 12 de juliol. És un Bibliolab d'estiu relacionat amb la tecnologia, porta per títol Bibot, el porta a l'empresa Eduquem-nos, està pensat per infants una mica més petits, de 5 a 7 anys, també sense acompanyants, sense papes, ho poden fer sols i ho faran superbé. El Bibot és un robot en forma d'abella, on el principal objectiu és ensenyar el control, el llenguatge direccional i iniciar-se en la programació de robots. a partir d'un conte, un conte que porta per títol L'illa pirata, on el Bibot és el pirata de la història, els nens i nenes aprendran què és un robot, reconèixer com funcionen els robots, els usos, les seqüències per fer-los moure, i a partir d'aquí també treballaran aquest conte de L'illa pirata. Mm-hmm. Així com el primer del Descobrir el bosc, hi haurà aquesta tècnica artística del gratage, en el cas del Bibliolab del Bibot, el que aprendran és a programar robots. Dimecres 12 de juliol a les 6 de la tarda, nens i nenes de 5 a 7 anys, i en aquest cas s'han d'inscriure a la web sansadurni.cat/activitatsinfantils2, el 2 amb números. Més de dos en dos. Tenim dues coses més. L'exposició de pintura que tenim en el claustre, que en aquest cas hem prorrogat l'exposició de març del mes de juny, també la tindrem tot el mes de juliol. És una exposició col·lectiva dels alumnes de l'Escola de Pintura aquí a Sant Sadurní a març, que porten la Cecília Valesa i l'Antonio Palmeira. És una exposició monumental, perquè hi ha moltíssims quadres de nens, nenes, de joves i d'adults, i ens ha semblat una bona idea prorrogar-la el mes de juliol per qui la vulgui venir a gaudir. I després, el mes de juliol, a les vitrines, aprofitant que la Carme Rimbau ens farà aquest taller de doodles, li hem demanat que durant el mes de juliol a les vitrines ella exposi els seus doodles, que ens ensenyi com ho ha fet i quin és el procés de dibuix i de creació d'aquests doodles. Per tant, si veniu a la biblioteca en aquest horari d'estiu que us explicaré ara, veureu en el claustre l'exposició a març de pintura i les vitrines dels doodles. I només recordar-vos això, el que dèiem, l'horari d'estiu, fins al 28 de juliol tenim oberta la biblioteca, dilluns, dimarts i dimecres a la tarda, de 4:15 to 8, dijous i divendres al matí, de 11:15 to 2:30 PM.
Mm-hmm. Doncs més que complert aquest mes de juliol, com sempre, a la biblioteca. Glòria, t'acomiado ja fins al setembre. Marxem tots de vacances. El Penedès en xarxa fa aturada a mitjans del mes de juliol. Per tant, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al llarg de tota la temporada i ens retrobem el mes de setembre.
I tant que sí. La biblioteca estarà oberta ja a partir del 21 d'agost. Tanquem les tres primeres setmanes d'agost. Però ja us dic, fins al 28 de juliol hi som i ens tornem a trobar a la biblioteca el 21 d'agost i amb vosaltres al setembre, quan vulgueu. Un plaer.
Doncs res, mig minutet, ni això, i tanquem paradeta la d'aquest dimecres 28 de juny, que hem estat compartint des de les 9:06 i fins ara. Que vagi molt i molt bé aquest dimecres i demà, sant tornem-hi. Adéu-siau.